3 quarts de 12 del matí, temps per la informació esportiva en un cap de setmana, sobretot dissabte passat, molt, molt per aigua. Un cap de setmana i aquesta pluja, en definitiva, que va afectar molt i molt, sobretot a la jornada futbolística. Llegíem ahir a la pàgina d'internet de la Federació Catalana de Futbol que es van arribar a suspendre més de 200 partits oficials, sense tenir en compte els partits amistosos. Segons quines zones, evidentment, més o menys afectades, pel que fa aquí a casa nostra, bé, ja ho hem dit tot just en començar el programa, ni el Sobrense va poder jugar el seu partit previst per dissabte a la tarda al camp del Montserrat Igualada, ni el Sitges tampoc va poder jugar el partit que tenia programat també dissabte a la tarda aquí a Aiguadols davant el base Vilanova. Toni Muñoz, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
Déu-n'hi-do quin dissabte, eh?
Sí, sí.
Era allò dissabte d'estar-se a casa, des de bon matí fins a última hora i, evidentment, sí, la pluja que ja veiem que la cosa anava, com es diu en aquests casos, pel pedregar i que de futbol en tindríem poquet. Tant és així que, pel que fa al grup del Sitges i el Sorense, que és el grup 12 de la tercera catalana, només es van poder jugar 1, 2, 3, 4, 5 partits. L'Òdena Sant Cugat Sesgarrigues, amb victòria del Sant Cugat per 1-3, l'empat a 2 entre l'Anoia i la Granada, la victòria del Capellades a Riu de Villes per 1-2, la Penya Jove que va guanyar 2-0 al Sant Sadurní Atlètic, proper rival del Sitges, per cert, i el Sant Mauro que va guanyar 6-2 a l'Hortonenc. Aquest Sant Mauro, Toni, que ja fa dies que més d'un i més de dos diu que és candidat gairebé número 1 a pujar de categoria.
Sí, sí, tenia...
I així ho demostren almenys els primers resultats.
Sí, de fet el Sant Mauro ja s'ha dit i s'ha comentat molt que és un equip molt bo, que té molt bons jugadors i clar, a sobre té un equip que aquest any és molt feble, com és el cas de l'Hortonenc, que l'únic punt que ha sumat a casa seva i amb el Sitges.
Sí, ves per on.
Però sabíem que lo passaria malament al camp del Sant Mauro. Sant Mauro jugava ja a la tarda i doncs acabava guanyant. De los partits que tu has dit, doncs dos es va jugar el dissabte, que va ser l'Anoia.
Sí.
Aquest es va jugar el dissabte i el de l'Òdena també es va jugar el dissabte.
Sí, senyor.
Són els dos únics partits que va jugar el dissabte, més un de la quarta catalana, el Car de l'Olivella,
sí,
que també va jugar el dissabte, tot i la pluja que estava caient, doncs es veu que l'engranatge de l'Olivella doncs va molt bé i es va poder jugar, no? Però de tot, sí, sí, pràcticament, i perquè no hi havia futbol base, si arriba a agafar en plena activitat el futbol base, doncs en vers de 200 partits parlem de...
Sí, sí, del doble gairebé.
Del doble.
Per tant, es van suspendre el Montserrat Igualada Sobrense, es va suspendre, com deien també, el Sitges base Vilanova, el Fàtima Les Roquetes i l'Atleti Vilafranca Ribes. Aquests quatre partits es van ajornar i, per tant, com acostuma a passar sempre en aquests casos, ara caldrà buscar una data. La primera data de lliure disposició és la del 12 d'octubre. Aquesta és, creiem, la menys probable perquè el 12 d'octubre és un divendres i, clar, no hi hauria temps material. Per tant, aniríem a l'1 de novembre. L'1 de novembre és dijous. I, Toni, aquesta data s'apunta, diguem, de moment ho diem allò amb la boca petita, com a possible perquè es pugui jugar amb els Sitges base Vilanova. Almenys aquesta era la intenció, o és la intenció que té el tècnic del Vilanova, David Requero, no?
Sí, sí, David Requero,
la intenció,
doncs,
vaja,
és la intenció que té, sempre i quan, doncs, el Sitges estigui d'acord.
Arribi a un acord amb els Sitges.
Estigui d'acord, però ell pensa que és la millor data perquè després ve el pont de la Constitució, però el pont de la Constitució, per ell, queda massa cap allà,
massa lluny.
Són unes dates que la gent...
Aprofiten per marxar. Exacte, i evidentment, exacte, els equips també ho noten.
Exacte.
Per tant, apuntem de moment aquesta opció, aquesta possibilitat del 1 de novembre com a data perquè es pugui disputar amb aquest Sitges en base Vilanova. El Sobrense, que tampoc va poder jugar, com dèiem, al camp del Montserrat Igualada, de fet, si els camps de gespa ja no es va poder jugar, imaginin-se un camp de terra.
De terra.
Allò deuria ser un fangal.
Sí, sí,
i evidentment el partit no es podia disputar. Aquí també caldrà saber quina és la data. S'ha apuntat la del 6 de desembre, aquí, no?
Es parlava del 6.
Sí, es parlava,
sí, del 6 de desembre.
I que és un dijous, si no m'erro.
Sí, perquè va ser el primer acord que va haver entre els dos clubs per jugar aquest partit. El que passa que ara doncs se tenen que posar d'acord aquesta setmana. De fet, ahir a l'abril em deia el delegat del Sobrense que segurament el dimarts doncs ja estaran d'acord i a veure si es juga el 6 de desembre.
Ja saben que, evidentment, la federació el que proposa és que els dos clubs es posin d'acord, si els dos clubs es posen d'acord, doncs cap problema. En el cas que els dos clubs no es posin d'acord, és el comitè de competició qui decideix i qui dictamina la data per jugar amb aquest match. Per tant, apuntem aquestes dues opcions, que no estan ni confirmades ni concretades. De moment, és una opció, la del Sitges Base Vilanova l'1 de novembre i la del Montserrat Igualada Sobrense el 6 de desembre. Caldrà, però, repeteixo, la confirmació per part dels clubs. Total que el Sant Mauro lidera la classificació després de la disputa d'aquestes quatre primeres jornades, 10 punts. Sant Mauro, que de moment va menjant una miqueta a part, tot i que atenció amb el Sant Cugat Sesgarrigues, que és segon amb 9 punts, també té 9 punts el Base Vilanova, i en quarta posició ja trobem el Sobrense amb 7. Sobrense té pendent, doncs, aquest partit davant del conjunt igualadí. El Sitges, que queda hores d'ara desè amb 4 punts i esperar la propera jornada.
Sí, sí, sí. Home, una propera jornada on el Sitges va al camp del Sant Sadurní Atlètic, un equip que tan sol ha sumat 2 punts.
3 punts té el Sant Sadurní Atlètic, ha guanyat un partit, sí, ha perdut els altres dos.
Jo el vaig veure al Sant Sadurní Atlètic ahir amb la Penya Jove, al camp de la Penya Jove, i a mi doncs l'equip m'agrada com físic, és un equip molt físic, el que passa que jo penso que és un equip molt just i inferior als Sitges. Jo penso que en aquest partit Sitges és superior i té que guanyar.
Bé, també ho era l'Hortonenc, teòricament, i el Sitges no va poder passar de l'empat a un. I de fet, com deies, Toni, l'Hortonenc l'únic punt que té és gràcies a aquest empat amb els Sitges.
I en un partit que podia haver guanyat els Sitges perquè va tenir molta ocasió per a guanyar, però en els últims minuts l'Hortonenc podia haver guanyat també.
Sí, sí. Algú, en to de broma, em deia, home, fa la temporada passada el Sitges va perdre el camp de l'Hortonenc 3-2. Recordes aquell partit,
S'ha millorat.
S'ha millorat. Hem passat a empatar un, per tant, la temporada que ve, si és que tornem a coincidir, doncs aconseguirem la victòria. En fi,
no ho sé, això... No ho sé la temporada venint, perquè em dóna la sensació que l'Hortonenc aquest any passarà moltes angoixes.
Montserrat Igualada, que també està a la cua de la classificació amb només un punt, el Fàtima, que és el proper rival del Sobrense, té 2 punts.
Sí, sí, un rival, jo diria, també dèbil pel Sobrense, un Sobrense que està molt bé, que té un equipàs que jo penso que pot fer una gran temporada i doncs té que aprofitar-se d'aquest rival i guanyar-lo. Un Fàtima que tampoc va poder jugar el seu partit amb les Roquetes. Tenim poca referència, però les referències que tenim és que està allà baix, que té 2 punts, no?
Sí, sí, 2 puntets.
Que té 2 puntets i que doncs el Sobrense és molt superior al Fàtima.
De moment els diem, i això també caldrà confirmar-ho al llarg d'aquests propers dies, que el Sobrense-Fàtima jugarà diumenge dia 7 d'octubre, 4 de la tarda. Aquí entenem que la disputa del Barça-Madrid també ha jugat un paper determinant. 4 de la tarda aquest Sobrense Fàtima, i inicialment també el partit que el Sitges jugarà amb el municipal de la Triola de Sant Sadurní es jugarà també diumenge, però a les 5 de la tarda, si no hi ha un canvi també amb vistes a que hi ha aquest Barça-Madrid que jugarà el diumenge 7 d'octubre, com saben, a les 8:50, horari també allò per llogar-hi cadires. Doncs així estan les coses de moment. Hem viscut ja 4 jornades i una de suspesa ja.
Sí.
O allò, no tota, evidentment, però ja arriba l'època,
Sí,
arriba l'època.
Sempre
arriba la tardor i
sempre n'hi ha, una jornada en la que l'aigua és protagonista,
Sí.
Aquí no estem acostumats a molta jornada, però sí, sempre n'hi ha una i aquesta ha sigut molt 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 aviat.
Doncs haurem de tenir paciència perquè encara queda
tant com aquest dissabte, jo no
havia
vist ploure.
Va ser una cosa excepcional, hem d'entendre així. No sabem si serà una temporada aquesta de molta aigua, però de moment ja aquesta jornada la tenim mitja capçada. Així estan les coses, com dèiem, d'aquestes quatre primeres jornades. Sant Mauro, Sant Cugat, Base Vilanova, Sobrense són els equips que de moment estan a dalt, com l'Atlètic Vilafranca, com el Capellades, que també ha tingut un inici força
molt bé,
força esperançador per ells.
Va guanyar el camp del Rodivilles, Sant Pere Rodivilles, que doncs fa una de bona i una altra de dolenta,
Doncs veurem, i seguirem, com no, fil per randa amb aquesta nova temporada al grup 12 de la tercera catalana. Hem de parlar també d'hoquei patins, Toni, perquè el Club Patí Sitges tenia pendent el partit a la pista del Casal L'Espluga. El Club Patí Sitges li tocava descansar aquest últim cap de setmana, coincidint amb la tercera jornada. I bé, va aprofitar aquesta jornada per jugar a la pista del casal l'Espluga, a l'Espluga de Francolí. Va jugar divendres a la nit i va empatar 3-3.
3-3, sí, sí. Un partit que s'havia posat complicat perquè la primera part perdia 3-1. De fet, ells van començar a marcar molt aviat, però Pena, Jordi Pena, va marcar l'empat. Se van col·locar amb un 3-1, així va acabar la primera part i la segona, Pati Sitges va poder fins i tot guanyar. I bé, dir que Pena marcava el 3-2, que després el que marcava el 3-3 era el Gerard Camarasa, feia el 3-3, i que tant podia haver guanyat el Sitges com podia haver guanyat
el Casal,
sí, sí. Però també a favor del Sitges tenia dos baixes molt significatives, el cas de Guerrero, Xavi Guerrero, i el cas d'Isaac, Isaac Martínez, que per mi és molt significativa aquesta baixa i pot ser molt bé de cara al partit que jugui el Sitges aquí aquest dissabte a partir de 3:45 amb el Monjos.
Sí, doncs també horari doncs gens habitual, aquest Club Patí Sitges, Club Patí Monjos, que es disputarà amb aquest proper dissabte aquí al pavelló de Pinsbens a partir de 3:45 de la tarda. Aquí no sabem, no, aquí la influència del Barça-Madrid no existeix perquè el partit és dissabte, per tant, doncs no hi ha cap mena d'influència en aquest sentit. Un Club Patí Sitges, Toni, que té 4 punts després de la golejada que va aconseguir a la primera jornada 10-0 amb el Tremp, el punt aconseguit a l'Espluga doncs fa que en sumi 4 i veurem, la temporada és llarga encara per dir si aquest Club Patí Sitges està o no capacitat per lluitar als llocs de dalt.
És tan sols ha jugat dos partits,
sí,
encara és
massa
molt aviat.
No
va fer 10 gols amb un equip que doncs l'estan fent gols tots, de fet
30 gols encaixat al Tremp
de 3 partits.
Sí, sí,
doncs porta un promit de 10 gols per partit.
Sí, senyor.
I doncs, clar, això encara no és cap referència, no? Per això jo penso que encara és molt aviat, tot i que aquest Patí Sitges doncs pot fer cosetes en aquesta segona catalana, perquè per mi té categoria suficient per estar aquí, però ja veurem què passa.
En qualsevol cas, sempre és important començar guanyant. Feia unes quantes temporades que el Club Patí Sitges no aconseguia guanyar el seu partit i de la manera que ho va fer. Aquest 10-0 davant el Tremp, que com a mínim feia concebre bones esperances per aquest conjunt que entrena, com saben, Bruno Fañanes. Bruno Fañanes, que el varen poder saludar aquest darrer estiu i ja ens va dir una miqueta en quins termes es basaria l'actual projecte. Confiant molt en gent de la casa, que evidentment si podien estar lluitant per l'ascens molt millor, però que de moment gent de la casa.
Sí, sí, de moment ho tenen ben clar. Gent, a més, ell és un entrenador de la casa que confia molt en tota aquesta gent i jo penso que és el camí a seguir a partir d'aquí i a més, si fan la feina ben feta, tindran premi.
I els que han començat de manera intractable són els del bàsquet, el sènior del Club Bàsquet de Sitges, que va guanyar ahir de 12-65-77 a la pista del Pallejà, un equip que també havia començat guanyant els seus dos primers partits del campionat i per tant, el conjunt de Fermí Sánchez, que encapçalarà la classificació d'aquest grup de segona catalana conjuntament amb el Salou. I atenció, perquè, curiositats de calendari, Club Bàsquet Sitges i Salou es veuran les cares aquest dissabte, aquí al pavelló de Pinsbens. Per tant, depenent del resultat, recordem que Sitges i Salou són els dos únics equips que han aconseguit guanyar les tres primeres jornades. Dissabte ja en quedarà només un, esperem que sigui el Sitges en aquest cas, un partit que jugarà a 6:15 de la tarda. Però, en qualsevol cas, inici espectacular el que ha tingut el conjunt del Club Bàsquet Sitges i si no hi ha res allò d'extraordinari, Toni, estem parlant d'un equip que lluitarà per les places d'ascens.
Sí, jo penso que sí, que marcarà diferències en aquesta categoria. Veurem què passa amb el Salou, no? Perquè, clar,
sí, sí.
La incògnita està aquest equip que no sabem quins jugadors té, però jo crec que el Sitges, el Bàsquet Sitges aquest any, doncs tindrà un passeig en aquesta categoria.
Pujaràs o no? Perquè després les circumstàncies són unes
coses
i són unes altres, no? Però l'equip està confeccionat, evidentment, per lluitar així d'entrada per les places d'ascens.
Sí, sí, jo penso que
doncs haurem d'estar també atents aquest partit, bon partit, vaja, que ens espera dissabte aquí al pavelló de Pinsbens a partir de 6:15 de la tarda aquest Club Bàsquet de Sitges, Club Bàsquet Salou. I amb la informació esportiva acabem aquest cel obert d'aquest 1 d'octubre de 2012. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Seguirem, evidentment, el devenir d'aquesta temporada.
Sí.
Veurem què ens depara futbolísticament, hoquei, bàsquet, en fi. com cada any estarem allò al peu del canó. Moltes gràcies, Toni, fins la propera, i a vostès també moltíssimes gràcies. Tornem demà a partir de les 9 del matí. D'aquí mitja horeta, Barcelona es presenta oficialment la 45a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Demà en Joan Tutusaus ens vindrà i ens aportarà tota la informació d'aquest certament que s'inaugura aquest dijous, dia 4 d'octubre. Demà, a partir de les 9, no ens faltin. Adéu-siau, bon dia.